I una setmana més obrim aquest espai en el qual l'alcalde de la ciutat, José Benlló, que escolta i respon a les preguntes que ens plantegen, unes preguntes que abans de començar ens podem fer arribar mitjançant les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, també mitjançant el web de la 92.2 o al correu electrònic vilareal@gmail.com. Avui comencem amb tres preguntes que han arribat per una d'aquestes vies. L'Instagram, en aquest cas, l'usuària Mio Araglam, no sabem, sí que la tenim identificada, no? Tenia una imatge que planteja que, y el chip textual, lo que más me preocupa es que en la ermita no hay cámaras de seguridad y por eso ya no voy a correr porque me da miedo que me pase algo como lo que sale en las noticias.
Bueno, vamos a ver, yo comprendo su preocupación. Evidentemente los medios de comunicación en estos momentos, pues cuestiones que a veces son puntuales, pues le dan tantísima importancia porque tenemos acceso a muchísima información durante todo el día y además hay muchos programas de televisión que tienen que competir entre ellos y rellenar una parrilla de muchas horas de programa y la misma imagen y el mismo hecho te lo repiten de forma continuada. Yo con eso no quiero decir que no haya riesgo, pero nosotros desde la administración pública lo que podemos hacer desde el ayuntamiento, le diría a esta usuaria de ese espectacular paraje que tenemos, que hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar el circuito de running, para poner allí máquinas para hacer deporte, para convertirlo en ese plan de recuperación del Termet que hicimos cuando llegamos al gobierno, porque estaba absolutamente abandonado. Lo que pasa que ahora es, muchas veces no nos acordamos, ¿no?, de las cosas como estaban cuando están mal, cuando ya las tenemos bien. Pero bueno, pusimos muchísima más luz, hemos mejorado el circuito de running, todavía estamos mejorando algunas cosas y en el plan están. Yo lo que le puedo decir es que la ley no nos permite poner cámaras en la calle para seguridad. Está prohibido. Podemos ponerlas en edificios públicos, podemos ponerlas para tráfico, ¿vale?, para la circulación del tráfico, pero la ley no nos lo permite. Yo sí sería partidario de poner cámaras en algunas zonas públicas que pudieran garantizar una mejor seguridad, pero evidentemente, pues si la ley no te lo permite, pues poco puedes hacer, ¿no? Nosotros lo que sí que hacemos, como digo, es ahora mismo el autobús urbano que hemos puesto en marcha, pues sube 4 veces al día a la ermita, adrede, para que haya mucha más actividad, para que la gente siempre se esté acompañado de más gente. Y luego, pues evidentemente, la policía rural, el consorcio del Mijares con sus guardias, tenemos órdenes de que patrullen de forma permanente y, bueno, no nos consta que haya habido nunca ningún problema allí y esperemos que no lo haya. Y, bueno, yo lo que le puedo decir, evidentemente, es ese. Legalmente no podemos poner cámaras. Por nuestra parte, hacemos todo lo posible para que sea un espacio con mayor seguridad, ¿no?
També continuem ara. És una pregunta que planteja Gemma García Llorenç. Per què es gasten tants diners, no sols en publicitat, sinó en que els responsables d'altres partits no isquen?
Ja, pues a mi la veritat que m'assombren aquest tipus de preguntes i les lamento especialment perquè quan ho diu una mentira d'una manera tan clara, no?, i tan descara i a més se la creu, perquè jo me preocupa també per Gemma, per veure un poquet, ja que jo dono la cara també sense ningun tipus de problema. És important també que es veïn si veïnes quan tenen alguna queixa ho facin sense ningun tipus de problema. I Gemma, pues tot el que fa el Partit Popular li pareix bé en les seues xarxes socials. Tot el que fa, fera el que fera, no? I possiblement pues no li fa ninguna gràcia veure'm en les fotos perquè pues no me vol i jo no puc caure-li bé a tot el món ni complir ni les expectatives i els interessos de tot el món. Possiblement Gemma pues tinga uns interessos en el Partit Popular i fa este paper en aquestes preguntes perquè l'objectivitat de les coses pues demostra que la seva pregunta i la seva afirmació és absolutament falsa, no? Ahir li ho dia també al portaveu de Ciutadans en el pleno, la gent que podrà veure el pleno ho veurà, i bueno, jo tinc que dir que la promoció de la ciutat i la publicitat se fa pues, en Ràdio Villarreal, en la COPE, en Onda Cero, en la cadena SER, en TV4, Televisió de Castelló, Levante, Mediterráneo, El Mundo, Digitals, com a Actualitat Valenciana, com Castelló en Plaza, Villarreal Informació, i tants i tants i tants que es dediquen a promocionar la imatge de la nostra ciutat. Li he dit mil vegades al Partit Popular i a Ciutadans que critiquen contínuament aquesta publicitat, on ells hi sent i on ells també tenen dret a eixir, que ens diguin en què tallem i a qui li retallem. I encara estic esperant que se me faci ninguna proposta. No? En segon, jo tinc que dir que quan vaig arribar a alcalde vaig tindre que pagar del poble de Vila-real 25 milions de pessetes, Gemma, perquè el teu partit, i sé que tu contínuament pareix que ho fa tot tan bé, com no contratava un mitjà de comunicació, que és la cadena SER, perquè no parlava bé d'ells, només pareix ser que li interessava ficar els diners a on no li criticaren o a on ell se trobarà més còmodo, un jutge mos va condenar al poble de Vila-real a pagar 25 milions de pessetes a la cadena SER sense haver-mos fet publicitat ni treballar per l'Ajuntament de Vila-real, perquè va considerar que era una discriminació i és un dret constitucional, el tema de la llibertat d'informació. L'Ajuntament de Vila-real, Gemma, ara no és del Partit Popular, ni del PSOE, ni de Compromís, ni de Ciutadans, ni de ningú partit. Ara l'Ajuntament de Vila-real és de tots i de totes. És normal que l'alcalde isca més, moltes vegades inclús la il·lusió de la gent. Jo ahir vaig estar en tres actes i han cridat moltíssimes vegades així alcaldia perquè estiguem, els agrada que vagis a la inauguració de les seues instal·lacions com en Living Ceràmics o a la presentació del curs d'agricultura ecològica. De veritat, se pensen que a mi no m'agradaria tindre un poc més de temps per a la meva vida personal i tal, però vaig, i què passa? Que perquè va l'alcalde i a la senyora Gemma i al Partit Popular no li agrada que l'alcalde isca, no n'hi ha que traure'l a l'alcalde? L'alcalde és l'alcalde de tots, siga el que siga, no? I per últim m'agradaria dir-li, com li he dit, pues que no se pot estar mentint d'una manera tan descarada. Si ho entra a les publicacions que fem, si ho entra al Facebook de l'Ajuntament, si ho entra al Clicker que tenim, al Flickr, perdó, allí veurà com a l'oposició és 300 vegades més de lo que hicia l'oposició en este poble i de lo que hicen altres pobles i ciutats. Gravem els plenos que antes en els seus amics del Partit Popular m'ho prohibien, no se podien veure els plenos en Vila-real, i ara en estos moments tot lo que diuen ho veu la gent, ho retransmitissen vostès també a través de Ràdio Vila-real en una col·laboració econòmica també que fem, evidentment, no? I després es gravem les rodes de premsa que a mi, quan arribava jo des de l'oposició i els seus amics del Partit Popular governaven i el senyor Folgado era el responsable de cultura, apartaven la càmera i la apagaven per ordres de l'equip de govern aquell. Per tant, és tan mentira tot. Esta setmana mateixa hem vist la inauguració de Porcelanosa, tots les mateixes fotos, no s'ha tallat a ningú, Sant Antoni, la manifestació de la taronja. Sin embargo, a mi m'agradaria que Gemma entre a la web del Partit Popular, veja moltíssimes activitats, bueno, a més d'insultar-me contínuament, no?, i la seva obsessió contra mi, que veja moltíssimes actuacions i activitats que se fan, com a mi sí que me tallen. És curiosa una foto que veia ahir en el Partit Popular, que resulta que estava la manifestació de la taronja amb tots els agricultors al costat i tal, i van buscar la foto perquè jo no estiguera, no? Bueno, anem a veure, a mi no me van a donar lliçons ningú, de com s'està tractant a l'oposició i la llibertat que n'hi ha en estos moments en este poble i com la inversió que se fa en la promoció de la ciutat, no en l'alcalde Benlloc, serveix a tots i a totes per a fer de Vila-real una ciutat que avança i millor.
Continuem amb més preguntes. En aquest cas, altra usuària d'Instagram, Elianart, me comentó l'alcalde que tenia un projecte social de parque canino i conscienciació social del cuidado de animals domèstics. ¿Lo podria explicar i decirnos para cuándo sería?
Pues sí, mira, Eliana, yo te tengo que decir que estamos a punto de aclararnos ya con los propietarios para poder instalar un parque canino o algún tipo de actividad de estas. Necesitamos el acuerdo con los propietarios o solares que tengamos el ayuntamiento. Precisamente comenté una propuesta que tenemos en una zona que nos hace falta uno. Yo quiero recordar que ha sido este gobierno que presido, ¿no?, en estos 7 años, el que ha hecho los 4 parques caninos que hay en la ciudad, y este que estamos hablando será el quinto. Es decir, hemos hecho el 500% de parques caninos, porque en 20 años de Partido Popular no se hizo ni uno, y en 7 años que llevamos nosotros, pues son 4, y con el que viene 5. Como le digo, estamos a punto, es uno de estos temas que está a punto de caramelo, es una de las cosas también por las cuales he decidido presentarme de nuevo a la alcaldía, porque se ha trabajado mucho en muchas cosas, todo cuesta mucho haciendo las cosas bien y legales, no como las hacían los otros, ocupando los terrenos de otros y luego con juicios que nos toca pagar y que nos arruinan, sino que tenemos que hacer las cosas bien. Y bueno, pues yo tengo que decir que, como digo, estamos a punto de cerrar el acuerdo con los propietarios en un solar muy interesante en la zona del José Soriano, Santa Sofía, para que la gente nos entienda. Vamos a que la gente participe también, vamos a contar con la gente que quiera participar en este proyecto, que va a ser muy chulo y que no va a ser solamente un parque canino, va a ser también un centro de protección para los animales, de educación. Por eso le dije que íbamos a hacer algo un poquito más social. Dentro de muy poco tiempo tendremos ya noticias, queremos contar con todos y evidentemente yo creo que vamos a tener una cosa muy referente, muy única, como somos en Villarreal, que demuestra también la sensibilidad que tenemos por los animales, ¿no?
Pedro ens preguntava si pensa en fer algun altre concert com el de Joan Manuel Serrat, ja que, diu, va triomfar molt.
Pues sí, la veritat, Pedro, és que jo estic content de com vaig ir. Estem treballant en plantejar un cicle de festivals que dure un poquet més, perquè contratar aixina puntualment a artistes és molt complicat, ells organitzen la seva agenda en temps, i bueno, tot això eren programes pilots que tenien que fer, perquè tenien moltes dubtes sobre la sonoritat de l'espai. És un poliesportiu que no va estar pensat per això, malgrat gastar-se el govern anterior 28 milions d'euros, i a més en aquests moments no sabem ni com se van gastar, ¿no? Estan investigant-se tot lo de CIECSA, i jo va construir CIECSA, i mateix en la Comissió d'Investigació de València, eixia que apuntava responsabilitats en el senyor Font de Mora, Mari José Català i tots els consellers que van gestionar esta empresa pública que gestionava el tema de les construccions educatives en sobrecostos del 20, del 30 i del 40%. Bueno, barbaritats que s'han fet i damunt que no servissin pa molt, ¿no? I que tenim que estar buscant ara solucions a estos empastres. Tinc que dir dir-li que les proves que hem fet no han eixit tot lo bé que mos haguera agradat. El concert de Joan Manuel Serrat se va poder fer en prou qualitat perquè va ficar molt de la seva part una empresa especialitzada i el propi equip de Joan Manuel Serrat. Tenim alguna milloreta més que fer, però especialment sí que evidentment vull convertir el centre de tecnificació també en una zona de concerts, un espai de concerts, però s'ha de fer compatible perquè n'hi ha que muntar, com entendrà la gent, doncs dos o tres dies antes tot el muntatge per a fer el concert i dos dies després per a desmuntar. Això t'inhabilita una setmana sencera. En aquests moments allí s'està utilitzant de poliesportiu i també té que tindre activitat esportiva, evidentment, que per això se va crear i és molt interessant per això. Encara no tenim el poliesportiu Campió Llorenç, el que tenim que construir allí en els Carmelites per a substituir el que n'hi havia davant del camp de futbol. Les pròximes setmanes ja jo crec que anirà tot bé i podrem començar les obres del pavelló i per tant pues, tenim que organitzar-ho tot en tranquil·litat i sobretot en intel·ligència. I, bueno, i un altre inconvenient que n'hi ha important és que tenim només el centre de tecnificació cedit per la Generalitat per a un any prorrogable cada any. Això ens limita que puguem treure a concurs, per exemple, que empreses del món de la música se puguen presentar per a plantejar-nos un programa per a dir este mes se faran els concerts, val? I nosaltres, si més, bloquejaríem tot el tema de deport i el duríem a altres llocs. És a dir, necessitem organitzar algunes coses més que no ens ha donat temps esta legislatura, perquè són molts els empastres que n'hi havia que arreglar, queden molts empastres per arreglar i, des de fa molta il·lusió, evidentment, és un dels temes que m'agradaria veure funcionant ja en un festival, ja dins d'un circuit, que també la Generalitat poguera recolzar-lo. Tot això s'està parlant i s'ha treballat molt i m'avellís molt veure tots aquests fruits de tot el treball fet i per això també pues, he demanat a la Generalitat el recolzament en maig, no de nou, per a continuar governant Villarreal i fent que avanci esta ciutat, no?
Santi qüestionava què passa en el pàrquing de camions, fa temps que el van anunciar i res.
Bueno, el pàrquing de camions també és una cosa que me feia molta il·lusió, pues és d'estos empastres que hem trobat perquè 20 anys de govern del Partit Popular, 20, dos dècades, no se'n va fer cap, i ara pues, en 7 anys i mig, en el pitjor moment de la història, ahir me dia un amic una metàfora i un símil quan li dia, me comentava que li havien dit que me tornava a presentar i que tal, és un amic de la infància i és un arquitecte, i me diria, però és que José, has pillat l'os, no? Has pillat l'os, el moment de l'os. I me diria, diu, però bueno, però no ho heu fet mal i per lo menos heu sigut capaç d'almenys mantindre l'os, que s'estava podrint, a més, i l'os està ahí, i a més ara en aquests moments està tornant a tindre molla, no? Perquè estàvem en la inauguració d'una nova empresa, en les instal·lacions. Bueno, jo volia dir respecte a este tema que ahir el problema està en l'empastre que va fer el PP, en els canvis de país i de recalificacions de terrenos i urbanístics. Estos terrenos que van pactar en els transportistes de ficar en marxa per a fer la campa de camions són uns terrenos que formen part d'un pai que està viu però que està paralitzat en aquests moments per falta de liquidez i de diners per a desenvolupar-lo. No té els accessos necessaris, entendrà la gent, el clavegueram, carretera per arribar, llum i algunes dels serveis necessaris, i els informes tècnics, quan ho van manejar tot i ens van ficar en marxa, doncs van ser negatius per part dels tècnics municipals. Estem buscant solucions. Crec que la Ronda Suroest que Linda pràcticament en això ens pot donar una solució a l'entrada i eixida dels camions, que no tinguin que entrar per camins rurals que són absolutament pues, perillosos i que a més podrien generar molts problemes. I al mateix temps també hem fet una proposta de modificació puntual del plan que està treballant-se del pla general per arreglar aquests empastres, per exemple este, per a tirar endavant tot això i alguns més. I també li dic que la llei urbanística valenciana, la nova LOTUP, que se va aprovar la passada setmana i que entra en vigor avui, si no m'equivoque, ens dona també instruments nous en aquests 100 articles que s'han canviat per a poder donar solució a aquest tipus de qüestions. Jo també és una de les coses que em fa molta il·lusió, que estic convençut que si tot va bé i continuem governant a partir de maig, aquest tema serà una realitat la pròxima legislatura.
Soraya planteja que ara que està l'abonament en marxa, quin és el criteri que se segueix a l'hora de programar a l'auditori?
Bueno, mire, pues el criteri és prou professional, n'hi ha un programador professional. El problema que tenim en este auditori, a mi m'encantaria que tinguera més activitat d'este tipus professional. El problema que tenim és que la ciutat s'ha fet molt gran i que qui va governar anteriorment en moments en què no era un os això, era un pernil sencer i se'l va menjar i el van pues, deixar podrir, etc. No va pensar en que la ciutat anava creixent i necessitava coses. No? La ciutat és una ciutat molt viva, que té moltes associacions que fan moltes coses, molt de talent en la música, en el teatre, les escoles, en els musicals, els actes oficials, institucionals nostres, els que fan els lluïsos, els que fa la Puríssima, els que fa el Rosari, i l'auditori per davant de tot és dels vilarreals i vilarrealenques. L'auditori, l'únic que n'hi ha i el que va fer Enric Ayet, l'exalcalde Enric Ayet en el govern socialista, perquè després no s'ha fet ja absolutament res. En moments que s'haguera pogut fer moltíssimes coses interessants, que a tres pobles han fet auditoris més grans per adaptar-los, ajuntaments nous, així l'únic que se feren en empastres i despilfarros. Bueno, pues ara en estos moments el problema que tenim és la falta d'espai. Vol dir que com n'hi ha tanta activitat de la gent de Vila-real, de les entitats de Vila-real, que l'auditori també és seu, pues evidentment ens queda molt poc d'espai per a programar. Ara este cap de setmana no l'altre, tenim tres setmanes ocupat de l'auditori, que si la pleitesia de la reina, que si el premi 20 de febrer, que sí, clar, l'òpera de Sant Pasqual, té moltíssimes coses i evidentment és molt difícil programar actuacions d'estes. Per tant, lo poquet que queda són dos abonaments a l'any. Este abonament d'ara són 5 actuacions, són 40 euros per 5 obres, és un preu molt social perquè busquem subvencions d'altres administracions, que ara sí que ens ajuda la Generalitat Valenciana, l'Estat, i ens hem integrat en una aliança en programes estatals, en circuits del Ministeri i en circuits de la cultura valenciana, de la Generalitat, i lo que les obres que més o menys encaixen en les fetges que estem lliures, és molt difícil, de veritat, però sí, n'hi ha un criteri professional, però evidentment pues, tenim que ajustar-nos a la dificultat que tenim, que és la de l'espai. No? També tinc que dir-li que me pareixeria interessant, perquè si el que planteja Soraya és en la línia de que els veïns i veïnes també puguen plantejar alguna proposta en el poc espai que tenim en aquests moments, pues seria molt interessant també. Jo li ho plantejaré al regidor de Cultura, crear alguna iniciativa via les xarxes socials o algo per a que la gent poguera demanar d'alguna manera en participació ciutadana alguna línia d'obres determinades o alguna obra determinada i que democratitzem un poc més la decisió, independentment de que tinga que tindre també una supervisió professional i que tinga que complir tot el que jo he dit anteriorment.
Canviant d'assumpte, ara és Patricia la que pregunta que ja que s'ha promocionat a Fitur, quan estarà en marxa el Centre d'Interpretació de Sant Pasqual?
Pues en aquest primer trimestre, és a dir, abans de març, la idea és que estigui en marxa, s'estan ultimant les obres, la gent ho ha vist, si passa per allí vorà al costat de l'oficina de turisme, al costat de la casa de Tàrrega, pues allí s'està treballant en tota aquesta ala del convent, que és on ens reunim la Fundació de Sant Pasqual, de la que sóc i tinc l'honor de ser el president, de la que estic molt content del treball que estem fent, tots els que la integrem junts, la Diputació, la Caixa Rural, els monges de Clarisses, les germanes Clarisses, l'Associació d'Amics del Pouet, nosaltres com a Ajuntament, estem tots units, l'Església, el Bisbat, a través de l'Arciprest, mossèn Joaquín, estem treballant tots per a fer algo molt bonic en Vila-real, que tinga una potència d'atractiu turístic per a la nostra ciutat potent i que al mateix temps també ens faci sentir-nos orgullosos d'algo tan nostre i tan potent com és Sant Pasqual. No? En això estem treballant en una millora de l'accés allí, totes les instal·lacions, com li dic, estan acabant-se les obres, estem treballant també ja en el projecte del coro i de la millora de dins del temple per a donar, estem treballant en tots els productes també audiovisuals nous, d'adaptació a les noves tecnologies que puguen ajudar a fer atractiu aquesta visita, millora del museu, estem treballant en moltíssimes coses que van a veure fruits en molt breu. Evidentment són d'aquestes coses que duem tantíssim temps treballant i que no hem pogut ficar molt en valor perquè n'hi havia que fer-ho tot. En 20 anys del Partit Popular l'únic que recorde és un postre de Sant Pasqual, una tasseta, que estava molt bé, era bona idea, però fijen tot el que hem lograt fer en aquests 7 anys i mig i en el moment de l'os, que li dic, creació de la fundació, que hem tingut tremendos problemes, implicar a tota la gent al voltant del nostre sant i del nostre patró, liderar processos de canvi des de les estructures, bueno, jo crec que ara hi ha inclús inversions, tot l'audiovisual que van fer de Sant Pasqual, els llibres que estem preparant en col·laboració amb distints autors de Vila-real i de fora de Vila-real, estem elaborant el producte que no estava elaborat, se parlava molt així, se gastaven molts diners en moltes coses, però des de luego per a res, no? Per tant, este és un dels temes que me fa especial il·lusió. Pues ojalá, no? Tot vagi bé i a partir de maig, que mando també, com dic, a tornar a presentar-me en il·lusió, m'agradaria veure tots aquests fruits perquè jo sé que Vila-real va estar molt orgullosa de lo que jo me sent tremendament orgullós, que és del nostre patró i de Sant Pasqual, no?
També pregunta Maria Pilar que sembla que l'eixida Benicarló ha agradat i si pensen fer-ne més coses així.
Sí, sí, per descomptat. Nosaltres evidentment hem patit l'any passat un any molt difícil econòmicament, pressupostàriament, que moltes coses ens ha tocat tirar-les enrere, hem tingut dificultat per gestionar els diners, després ja quan podíem acumular un poquet de diners perquè vam veure que podíem traure un préstec a molt bones condicions per pagar els empastres del PP i no necessitàvem agarrar els diners que podíem destinar a la gent, a que visca el dia a dia i el present per a pagar el passat del Partit Popular, que és el gran problema, i quan vaig lograr tramitar uns préstamos en molt interessants, en un interès molt baixet, sense costes per a l'Ajuntament de cancel·lació ni amortització, i a pagar en 15 o 20 anys, que ens donen oxígeno per a poder destinar els diners que tenim avui a fer coses com aquestes i com moltes altres més que fan falta en Vila-real, entonces en aquest moment ja era un poc tard, perquè era juliol o agost, vam aprovar el pressupost molt tard, de moltes dificultats econòmiques, i per tant va ser un any molt complicat per a ficar en marxa aquestes iniciatives. No? Jo li tinc que dir que enguany, que hem aprovat el pressupost a temps, que hem equilibrat els comptes, que hem lograt pagar els 9 milions d'empastes del PP entre les monges i diverses resolucions del jurat d'expropiació, 9 milions l'any passat, les coses que se podrien fer. No? Bueno, pues que sí, que és el programa, se dirà Club Proximitat, volem presentar-lo en breve i explicar lo que serà. Serà un programa al que se podrà apuntar la gent, donar-nos el seu WhatsApp, donar-nos datos, i els que van vindre a venir Carlo van donar. Es tindrem informats d'algunes eixides d'aquest tipus que van a fer-se per a facilitar la convivència entre les famílies, per a promocionar la ciutat, per a promocionar la gastronomia. Volem incorporar dins també qüestions educatives, per exemple, pues, temes de nutrició o moltíssimes iniciatives que, per exemple, ara, pues, ahir mateix estava parlant amb l'alcaldessa de Valldusó, que han fet una espectacular renovació de les grutes i la tenim ahí al costat, en llums LED, en algo espectacular i tal, que segur que els que han anat ja fa anys es farà molta il·lusió tornar perquè de veritat que val la pena, no? En el que he vist. O en l'alcalde de Requena, que me plantejava unes visites a unes coves que tenen, on feien ells el vi i el tema dels embotits i tal. Bueno, jo crec que se poden eixir, i ells també després vindran així, fent una col·laboració en uns acuerdos entre els ajuntaments. Nosaltres es durem a Sant Pasqual, a la seva gent i a aquests llocs. Vaig parlar amb l'alcalde de Mislata també, és a dir, tenim ahí un pla que no vol dir que aquests diners que invertim són del poble de Vila-real, perquè la gent paga els seus impostos, però ens serviran també per a promocionar la nostra ciutat, perquè si nosaltres anem als seus pobles, ells vindran després a d'estos, no? I jo crec que aquest és un tema molt interessant que ens pot ajudar també, com dic, per a, pues, que servisquen aquestes eixides per a fer també educació i per a donar algunes pautes que poden ser interessants per a les famílies i que passen un dia, pues, també d'oci i que puguen estar, pues, en convivència entre ells.
Tinc
que dir, per exemple, que una de les iniciatives que vam fer prova i que l'any passat vam tindre molts problemes per ficar en marxa per tots els problemes que li he dit és el de Tomereixes, de les eixides a Marinador, que les anem a incluir des d'aquest programa del Club Proximitat i que en breve van a començar també a fer-se, i per tant que estiguin pendents de les rodes de premsa, que estiguin pendents de la ràdio, de la vostra ràdio, que ho informareu, que estiguin pendents de les nostres xarxes socials, perquè anem a informar de tot això en breve.
Isabel se cuestionaba, escuché el otro día un responsable de la ruta del río y no sabía cuándo volverán a abrirla. ¿No pueden hacer nada para solucionarlo?
Has dicho un proverbio, has dicho la ruta del lío en vez del río, ¿no? La verdad que es un lío, como tenemos en estos momentos, porque, bueno, pues estas cosas son las cosas de la naturaleza, ¿no? Que son tan complicadas de vegades y que el ser humano actúa en la naturaleza y después pues, produce efectos que son difíciles de controlar. Yo es un lloc espectacular, nos preocupa molt, yo también he sigut president del consorci ara els últims temps, y bueno, pues vam tindre una dificultat que va ser, com la gent sap, en dos trams diferenciats, el desprendiment d'unes pedres, de roques, que podrien generar, evidentment, algun tipus de perjudici o de risc per a la vida, per a la salut de les persones, no? Per a la seguretat. Nosaltres immediatament vam actuar, les vam acotar, una d'elles en un tram hem lograt solucionar el problema i hem ficat algunes paletes per a que la gent vagi un poquet en cuidado del risc d'algun xicot de desprendiment, però permitim passar. I en l'altre està encara tancada, encara que la gent agarra la valla, la lleva i passa, cosa que aconsella que no se faça, per favor. Sé que pues, és difícil perquè és una ruta que no pots, que, bueno, pues, tirar darrere de nou a travegar, però la gent vol acabar-la i arribar hasta Santa Quitèria o al revés, però en breu ho tindrem solucionat. Ens falta un informe tècnic de la conselleria que estem pendent de que ens diga si l'actuació que hem fet, que hem actuat, ha sigut llevar un arbre per part del consorci en col·laboració amb l'Ajuntament, que hi se abren les seues arrals, produïa problemes en una roca molt gran que podria produir, evidentment, desprendiments. Estem esperant este informe tècnic, estem apretant a la conselleria cada dia i insistint, i esperem pues, que no tardem molt, no? I que, des de luego, ara, quan pues, que vinga la primavera, que la gent li avellís un poquet més, començarà a eixir, el dia llarga un poquet més, estiga tot solucionat, no?
Y sí que ya, por último, Antonio López, en redes sociales, cuando encuentran a un perro, la gente pide que no se llame a la policía porque lo llevan a Servicán. ¿Qué pasa con estos animales? ¿Se sacrifican?
Bueno, anem a veure, hi ha una ley que regula todo esto, le tendría que decir a Antonio, y que nosotros la cumplimos, y dentro del margen que tenemos de cumplimiento de esa ley, este equipo de gobierno, cuando llegamos a gobernar, vimos que la aplica que había, es decir, el contrato que se hacía con la empresa Servicán, porque así se sacaba concurso y ella se lo quedaba legalmente, pero las condiciones que le ponía el Ayuntamiento de Villarreal pues eran, yo diría que poco sensibles con la protección del animal y con el intento de buscar soluciones que no sean las del sacrificio, ¿vale? La ley habla de que los animales, evidentemente, que estén abandonados, que no tengan propietario conocido, que no lo podamos averiguar, etcétera, etcétera, pues que evidentemente llega un punto en el que el sacrificio es una realidad en la propia ley. Nosotros lo que hicimos fue modificar el contrato, sacar una plica que fuimos ejemplo y que nos sacaron muchísimos medios de comunicación, y el acuerdo que tenemos es que esto es lo último de lo último, es decir, aquí lo que se hace es, en el momento en que se localiza un perro y ese perro no tiene chip, no tiene propietario conocido y se lleva allí, está en unas buenas condiciones, inmediatamente hay, y así lo dice el contrato, tiene que intentarse todas las vías posibles la adopción. Decir que allí en esas instalaciones de Servicán, que están aquí al lado de Villarreal, en Almazor, al pasar el puente de la autopista, y si quieren información pueden en el ayuntamiento obtenerla, hay animales, hay perritos para poder adoptar, que es una muy buena iniciativa el tema de la adopción. Y que además entra también en juego aquí, lo pusimos en el propio contrato, la colaboración con las asociaciones proteccionistas de animales, que ellos también colaboran para intentar adoptarlos. No le puedo negar, y yo no quiero mentir a nadie, que si durante todo ese proceso, largo proceso, resulta que pues no se produce esa adopción, pues que evidentemente se cumple la ley, porque así se establece. Es duro hablar de todo esto para el que amamos a los animales, ¿no? Domésticos, y especialmente el perro, ¿no? Que es un animal pues que está 12.000 años con el hombre, ¿no? Y es casi un miembro de la familia, con lo que nos entiende y cómo se integra, ¿no? en nuestras casas. Pero lo más importante es decirle a la gente, primero, que allí puede adoptar, que nosotros hicimos que el proceso fuera largo para buscar la adopción. Segundo, que esto es una cuestión como la limpieza, que digo mil veces, que no se soluciona el problema de la suciedad porque se limpie más y más y más y más y más. Hay que ensuciar menos también, ¿no? Y un problema de que hay que tener más sensibilidad con los animales. y entender que hay que evitar que críen los animales y luego se abandonen. Hay que evitar que uno se le regale un animal sencillamente como si fuera un objeto y un trasto para que luego cuando se cansen lo abandonen. Que hay que optar también por la adopción, que estos perritos luego cuando los adoptas, bueno, no saben... Incluso yo creo que esa adaptación del perro, ¿no?, al ser humano durante 12.000 años, el perro adoptado, todavía la adaptación es mayor, ¿no? Son animales que han sufrido, que han tenido dificultades, que han tenido que estar ahora en una perrera junto con otros y que en el momento en que ven una casa y tal, bueno, lo que te devuelven el cariño, lo sé por experiencia personal, ¿vale?, es brutal, ¿no? Por tanto, animo a la gente a que sea más sensible con estas cuestiones y nosotros, pues dentro del margen que la ley establece tal, pero no le animo a la gente a que no avise a la policía cuando haya un perro por ahí, ¿eh? Sí que lo digo también, que sepa que hacemos todo lo posible y que a veces esa idea, y la comprendo, que le puede llegar al corazón a uno de decir, y si luego resulta que pasa todo el proceso, nadie lo adopta y va y lo sacrifican, pero imagínese el perro si puede producir el animal desorientado un accidente de tráfico, morir gente en ese accidente de tráfico o producir muchos daños, ¿no? Entonces, ojo con esas cuestiones también, porque un perro por ahí suelto morderá a alguien o porque esté en unas circunstancias ya de hambre o de cualquier problema, puede tener rabia. Ojito con esto porque también es una cuestión que puede ser muy peligrosa, ¿no?
Doncs amb aquesta resposta ens quedem. Alcalde José Beñó, moltíssimes gràcies i fins a uns dies.
Pues moltíssimes gràcies, moltes gràcies a tots i moltes gràcies també per la seva col·laboració i per permetir-nos, en la medida de lo possible, pues contestar a la gent a les seues qüestions i que ells també senten pues, que l'Ajuntament és pròxim i és part del dia a dia de la ciutat. No?
Els deixem ja amb l'actualitat esportiva i el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.